Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Hola, molt bon dia. Ja tenim les noves dades sobre l'atur registrat el mes de març. Puja un 5% fins a les 417.000 persones a Catalunya, però no inclou els treballadors afectats per ERTOs. L'atur registrat a casa nostra va augmentar en 21.833 persones i ha passat dels 395.000 aturats registrats el passat mes de febrer als 417.000 aquest mes de març. Això suposa un increment del 5,5% fruit de l'aturada de l'activitat econòmica provocada per l'epidèmia del Covid-19. I almenys 362 persones grans que viuen internes en residències a Catalunya han mort com a conseqüència del coronavirus des que va començar la crisi sanitària i 830 més estan diagnosticades com a positives. D'aquesta manera, del total de morts a Catalunya amb coronavirus, pràcticament un 20% prové de residències. Mentrestant, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha donat per fet que algun tipus de confinament continuarà vigent després de la Setmana Santa. En una entrevista aquest matí a Catalunya Ràdio ha apuntat que la restricció potser no serà total, però que sí que es mantindrà en algun grau un cop superat el període actual. I l'Ajuntament de Barcelona ha rebut avui 12 tones de material sanitari de protecció, sobretot mascaretes, procedent de la Xina. Aquest material es repartirà als treballadors i treballadores que estan prestant un servei essencial en presència al carrer o que estan més en contacte amb la ciutadania, segons detallen fonts municipals que concreten que es tracta de la comanda de material sanitari de protecció més gran feta per l'Ajuntament i que ha arribat en bones condicions. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha considerat aquest matí que la crisi econòmica derivada de la situació generada pel Covid-19 no serà curta. Som davant d'un cicle llarg de crisi econòmica, ha dit en una entrevista a SER Catalunya. I avui també ha entrat en vigor la gratuïtat del transport públic per activitats i serveis essencials. La mesura acordada dimarts en el marc del Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità s'aplicarà fins al 9 d'abril, Dijous Sant, i té com a objectiu facilitar els desplaçaments autoritzats en un moment d'excepcionalitat. Al metro, els usuaris hauran de validar els bitllets, però no se'ls descomptarà cap trajecte. A Rodalies, els torns s'obriran de manera automàtica. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana controlaran que tots els passatgers es moguin per motius autoritzats. I també us informem avui que la Congregació per al Culte Diví ha publicat dos decrets amb unes indicacions per celebrar una missa amb intencions dedicades a la crisi sanitària que estem vivint. Una missa específicament per implorar a Déu la fi d'aquesta pandèmia i afegeix una nova intenció universal per resar durant la litúrgia de la Passió de Divendres Sant. Per cert, que aquest diumenge de Rams, a les 12 del migdia, en directe des de la Catedral de Barcelona, benedicció de Rams i les Palmes i Eucaristia, amb la proclamació de la Passió del Senyor que marca l'inici de la Setmana Santa. La concelebració estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona. Aquests dies de confinament, Ràdio Estel obre més que mai les seves portes a la Setmana Santa perquè tots la pugueu viure des de casa. Per tant, tots aquests actes els podreu seguir des de Ràdio Estel. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Del 5 al 10 d'octubre, peregrinatge al Santuari de Guadalupe amb el Club Més Amics. Dormirem al convent mercedari de Santa Maria de l'Olivar i visitarem Sigüenza, Cáceres, Plasencia, Juste, el mateix santuari de Guadalupe i el monestir de Santa Maria la Real. Del 5 al 10 d'octubre, al santuari de Guadalupe amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Recordes els top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, o Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
Oh, Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murga.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, malgrat tot, us desitjo un gran dia.
Cinquenters. Sergi Mas.
Què tal, parròquia? Dijous, dia 2 del 4, crec que avui és el dia 19 de confinament. Brrr, tant de bo que tot acabi aviat, eh? I aviat no acabarà. Aviat no acabarà. Què va, què va, què va, què va. Això no és... A partir del dia 13 de maig, tothom al pati, tothom fora. No, no, què va, què va. Què va, no sé. No sabem... Mireu, no sabem què passarà la setmana que ve. No ho sabem. No ho sabem. No ho sap ningú. Ni a nivell proper, ni a nivell extern, ni a nivell mundial. És que no ho sabem. No ho sabem. Aquest és, aquest serà l'any del que direm, ens va tocar viure una pandèmia. I va ser mundial, eh? I va ser mundial. Mireu, de debò que hi ha dies que tinc dubtes sobre les diferents formes que tinc d'enfocar aquests 50ers. Per una banda, jo tinc... Em sento amb la necessitat, pel fet de treballar un mitjà de comunicació, com és Ràdio Estel, doncs no fallar a l'audiència, no? I procurar, home, doncs som persones, tenim orelles, i no està absent d'aquesta maleïda realitat que ens envolta, anomenada Covid-19 coronavirus. I clar, les nostres relacions personals, ara realitzades des de casa, cadascú des de casa, la majoria d'elles són per telèfon o per videoconferència. I sabeu què? Sabeu què? Cada cop començo a escoltar més vegades, quan parlo amb amics, amb amigues, la pregunta: Sergi, saps qui s'ha mort per coronavirus? De sobte, quan estàs escoltant això, t'entra al cos una mena de calfred en funció del nom que et puguin dir, no? Ostres, la conec? No la conec? M'afectarà? No m'afectarà? És pública? És privada? És un amic íntim? És un conegut? L'hauré entrevistat fa poc, fa molt? M'afectarà moltíssim? Bé, doncs això. Cada vegada escolto més la pregunta: Sergi, saps qui té coronavirus? Amb la certesa que això pot durar 10 dies i la propera trucada és: escolta, aquell que tenia coronavirus ja està a casa. O amb la incertesa i la inseguretat i la por que ens diguin: ostres, doncs aquell que tenia, doncs, ja no hi és. Bé, això per una banda de l'extrem. La obvietat de dir: estem fent un programa de servei públic, d'entreteniment, bueno, com a mínim no està molt lluny d'això. Però a l'altra banda de l'Excel, i amb la mateixa intensitat que la primera, pel fet també d'estar un mitjà de comunicació, per la característica intrínseca que ha format tota la meva vida i per la meva forma de pensar, per aquesta mena d'ordre divina que sempre dic, que ho he dit més d'un cop, això, que jo crec que tinc des de fa anys, de, que algú allà dalt m'ha dit: tu has de fer feliç a la gent, tu has de fer feliç a la gent, tu has de fer feliç a la gent. I perquè m'agrada, m'ho demana el cos, m'ho demana el cap, m'ho demana el cervell, m'ho demana el cor. Jo necessito transmetre missatges d'optimisme. No puc estar físicament al costat de persones que llancin la tovallola. No puc. Necessito que el meu voltant sigui feliç. I si no és feliç, jo haig de treballar aquesta felicitat. Haig de participar a comunicar aquesta felicitat. Haig de participar a mancomunar aquesta felicitat. I si la meva participació és correcta, doncs mira, millor que millor. I m'agrada molt incloure aquest discurs de l'optimisme als 50ers, malgrat les víctimes que tot plegat s'estan quedant pel camí. Mare de Déu. amb tot, jo tinc un amic que es diu Alfredo. Alfredo és... i li vaig comentar que Alfredo és la bomba. Alfredo és un amic que estava malalt fa un any i mig, aproximadament, potser no tant. Mireu, crec que ho he explicat alguna vegada. Cada Nadal, des de fa 3 o 4, doncs jo visito els amics de Clínica Diagonal, de FIAC, per fer una acció solidària. Acostuma a ser cada any un, dos, tres dies abans de la nit de Nadal. I això és passar habitació per habitació. Jo vaig amb un... bueno, amb un Papa Noel, dic perquè... clar, ara són les 10 i pico i hi ha roba estesa, ja m'enteneu que igual hi ha nens. Bé, és un senyor que es posa la disfressa de Papa Noel, perquè Papa Noel, com sabeu, aquests dies, aquestes setmanes, aquests mesos, està descansant. Vaig amb aquesta persona, anem habitació per habitació, piquem la porta... Abans ens diuen el personal de Clínica Diagonal, la magnífica Mari Carmen Araguàs, el seu equip, l'equip d'atenció al client, em diuen, mira, es diu Pepito Pérez, s'ha trencat una cama, avui és 22 de desembre, sortirà abans de Cap d'Any. Ja està. Aleshores entrem, saludem a la persona que està a l'habitació, li donem, si podem, si és possible i ens deixem, un parell o tres de caramels, algunes monedes de xocolata i li desitgem una bona entrada d'any. I ja està. No sempre és tan senzill el diagnòstic. Hi ha vegades que ens diuen, ostres, aquest es diu Alfredo, això és el que ens va passar fa un any i pico, al Nadal del 18 al 19, doncs aquest amic es diu Alfredo, té càncer, ell ho sap, i se'n sortirà, però bueno, feu-vos càrrec. I aleshores, clar, la festa no és tan gran i anem modulant de la millor forma que creiem entre el Papa Noel i servidor i l'equip de la clínica, doncs anem modulant el discurs. Escolta, doncs a ningú li agrada tenir això, però m'han dit que ets molt tossut, tossut, i te'n sortiràs. I a més jo m'ho crec quan ho dic, perquè veig les cares i com a mínim tenen aquests malalts puntuals un, dos, tres minuts, cinc minuts, és igual, que més dona, d'alegria. I durant 5 minuts no pensen en el que tenen. No pensen. Bé, doncs amb Alfredo, des d'aquell Nadal 18-19, anem mantenint aquesta relació de missatge, de com estàs, com va la vida, ara t'envio una cançó, ara un poema, bla, 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 bla. I ahir dimecres, l'Alfredo em va enviar un missatge al telèfon mòbil que em va deixar garratibat. Ara escoltareu el missatge, perquè vaig parlar amb ell. Li vaig enviar un missatge dient, escolta, això puc publicar-ho demà als 50ers? I em va dir, i tant, i tant. És un missatge de veu que Alfredo grava ahir dimecres a l'habitació de Clínica Diagonal, minuts abans de sortir i tornar cap a casa, perquè ja ha passat un tractament i ara, bueno, van passant els dies, setmanes, mesos, l'envien cap a casa. Perfecte. Doncs el missatge que escoltareu delata, mare de Déu, la força de voluntat com l'Alfredo li està plantant cara a tot plegat. Escolteu l'Alfredo, com està, que sap el que té, sap que té cosetes, sap que té càncer, i clar, li has de parlar amb ell del coronavirus. Mare de Déu, si porta més d'un any pujat al ring de boxa, fent un combat i plantant-li cara al càncer. Escolteu l'Alfredo.
¿Qué tal? Bueno, solamente el día está oscuro, el día está gris, pero bueno, pretendía alegraros un poquito el día. Deciros lo primero, que el COVID-19 no se lleva bien conmigo, ni yo con él. El test que me han hecho me ha salido negativo. Y bueno, que ahora sobre la una me viene a recoger Silvia y vuelvo a casa, ¿eh? Y que, bueno, que estaba bien. Se confirma la teoría de que con la cantidad de veneno que llevo dentro, entra el bicho y dice, mierda, me he equivocado, ¿sabes? Se lleva todo el material que llevo de desecho y se va para otro cuerpo que quizá a lo mejor esté más sano que el mío. ¿Vale? Daros un besazo muy fuerte, agradeceros todas las muestras de cariño y todo el afecto que me dais siempre y el haber estado a mi lado durante todos estos 24 días que Déu-n'hi-do con la ITV que he pasado, ¿eh? Seguimos para bingo, seguimos para adelante y, ¿no?, seguimos explicando y pudiendo explicar y vivir pues todo lo que estamos pasando, ¿eh? Un beso muy fuerte, que os quiero a todos y nada, nos vemos pronto, ¿vale? Un besazo, familia. Hasta luego.
I jo ara què dic? I jo ara què dic? I jo ara què dic? Jo crec que missatges com aquest, Alfredo, estimat Alfredo, ens han de fer créixer, i més enllà del nostre ADN, de com ho fa la química, dels tractaments, del virus, són un exemple per no rendir-nos. Fa que resistirem tranquils, que no posaré el resistiré. No, no, està molt bé la cançoneta, però em cansa una miqueta, vale? Posaré una cançó que ahir, després d'enviar aquest missatge, l'Alfredo va incloure als amics. Es tracta d'una meravellosa versió en directe d'un tema de Bob Marley que es titula Is This Love. Alfredo, gràcies per escoltar Cinquenters, gràcies per la teva lliçó, pels que ens enfadem de vegades perquè no trobem el wifi a un lloc concret, perquè lamentem que ens fa mal el reuma, la ciàtica. Mireu l'Alfredo. Té càncer, li ha vingut a visitar el coronavirus, li ha fet així amb el dit, tu aparta, 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 i torna a casa. Com diu l'Alfredo, siempre pa'lante, siempre pa'lante. Un petó, Alfredo, un petó.
Cinquenters, la ràdio artesana.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
Cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Ràdio Estel.
M'explicaries què escoltes quan poses la ràdio?
Doncs sempre acabo posant Ràdio Estel.
Sempre?
Sempre, segur. Ràdio Estel, la millor ràdio.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Aquest any, més que mai, viu la teva Setmana Santa amb Ràdio Estel. Diumenge 5, diumenge de Rams, a 7:45 del matí, laudes des de l'abadia de Montserrat. A les 11, especial Hilari Reguer. A les 12, la missa de Rams en directe des de la Catedral de Barcelona. A les 7, Cantate Domino, especial diumenge de Rams. Escolta i viu la teva Setmana Santa amb Ràdio Estel. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Ràdio Estel. Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
A partir d'avui dijous us oferirem unes càpsules informatives que esdevindran un espai informatiu de divulgació i que tenen el suport de la Diputació de Barcelona. Per una banda, us comunico que hi ha un munt d'accions per part de la Diputació de Barcelona per combatre el Covid-19 i per amenitzar el confinament. Per una banda, llits per l'Hospital de Campanya de la Vall d'Hebron, que ja ha rebut 70 llits procedents del centre Respir d'estades temporals per la gent gran que la Diputació ha posat a disposició del centre sanitari. En segon lloc, suport per instal·lar hospitals de campanya als pavellons i als hotels de la província. La Diputació està treballant, en coordinació amb tots els municipis de la província i de forma coordinada amb el CatSalut, per posar en marxa les ampliacions dels hospitals principals i habilitar, si cal, arreu del territori. En aquest sentit, es contempla que alguns hotels es medicalitzin per acollir malalts de coronavirus i que d'altres s'habilitin com a centres pel descans del personal sanitari. En tercer lloc, vehicles perquè els metges puguin fer visites a domicili. En col·laboració amb el CatSalut, la Diputació de Barcelona ha posat a disposició de les autoritats sanitàries vehicles sense conductor procedents de la seva flota de serveis tècnics perquè sigui el Departament de Salut de la Generalitat qui distribueixi el territori segons les necessitats en cada cas. En quart lloc, més teleassistència. Sabeu que el Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona ha posat en funcionament una línia d'atenció 900 perquè totes les persones de més de 65 anys puguin accedir a la teleassistència a través dels serveis socials dels ajuntaments. També s'ha reforçat el servei ordinari pels seus 90.000 usuaris habituals. Les unitats mòbils del teleassistència continuen prestant assistència a tota la província. En cinquè lloc, reforç del servei d'atenció domiciliària. La Diputació de Barcelona ha posat a disposició dels ajuntaments unes línies d'ajuda per ampliar el nombre d'hores del servei d'atenció domiciliària de persones grans en situació de vulnerabilitat. En sisè lloc, increment de targetes Moneder. S'ha reforçat el programa de targeta Moneder establint un circuit d'urgència per atendre les peticions dels ajuntaments per famílies vulnerables, per tal d'assegurar el dret a l'alimentació dels infants. En setè lloc, àpats a domicili. La Diputació ofereix a tots els ajuntaments de la província un suport econòmic perquè puguin oferir un servei d'àpats a domicili a totes les persones grans o amb discapacitat usuàries dels centres de dia. En vuitè lloc, protegir a les persones sense llar. Amb la voluntat d'evitar la propagació del Covid-19, els ajuntaments també poden sol·licitar ajudes de la Diputació per oferir a les persones sense llar places en equipaments temporals d'urgència. En novè lloc, avançaments als ajuntaments per pal·liar la falta d'ingressos. Aquesta crisi del coronavirus també afecta el cobrament d'impostos i tributs per part dels ajuntaments i això suposa que els governs locals estaran mesos a disposar d'una bona part dels seus ingressos habituals. Per fer-hi front, la Diputació ha transferit a l'organisme de gestió tributària 50 milions d'euros per bestretes i avançaments. En desè lloc, contra la violència masclista, que no ens aturi el confinament. Aquest és el lema d'una campanya posada en marxa per la Diputació de Barcelona per tal que la ciutadania col·labori a alertar qualsevol sospita de possible violència masclista durant el confinament. L'objectiu és que els ajuntaments la puguin difondre a les xarxes socials i als establiments de primera necessitat, com supermercats o farmàcies, on les víctimes podran anar soles i demanar ajuda. També tenen la possibilitat de demanar suport econòmic per despeses extraordinàries en els serveis d'atenció i informació a les dones en casos de violència masclista. I en onzè lloc, cinturons fetals d'un sol ús. Què és això? Mireu, la Diputació de Barcelona, a través del seu Centre de Recerca Tecnològica Textil de Canet de Mar, ha començat a fabricar 3.000 cinturons fetals per monitoritzar les dones a les sales de part. Es tracta de cinturons d'un sol ús que, per tant, ofereixen més seguretat davant de possibles infeccions per coronavirus. Aquestes són algunes. Demà divendres comentarem altres de les accions que està fent la Diputació de Barcelona per reduir la propagació del coronavirus Covid-19. La Diputació sempre al teu costat. Ho aprofites? Jo sí, i la meva mare també. Dinerets que aporta la Diputació de Barcelona i de dinerets parlem cada dijous amb el nostre professor d'Economia de capçalera, el professor Jordi Mabres, en un espai patrocinat per Banco Mediolanum. Veieu com tot lliga de la mateixa forma? Veieu com tot té la mateixa ona? Diputació de Barcelona, aportació de diners per les persones més desfavorides, Banco Mediolanum, perquè Banco Mediolanum no és un banc qualsevol, eh? És un banc jove, té més de 35 anys i assessora els seus clients perquè puguin assolir les seves fites. Gràcies a Banco Mediolanum perquè us acompanya durant el vostre cicle financer de tota la vostra vida. Banco Mediolanum patrocina l'espai Economia per Tots de Jordi Mabres. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound. A mark, a yen, a buck or a pound. Is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound. Money, money, money. Entra vestit de ballarina, sempre ho fa, i no ho dic, i és hora que ho digui, l'amic Jordi Mabres. Professor Jordi Mabres, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
Què expliques? Què em portes avui? Qui em portes?
Doncs mira, avui tindrem el privilegi, com sempre, de gaudir d'una persona que jo sempre dic de que no és que tinguin nivell, sinó que són nivell. I en aquest cas tenim el senyor Pere Reguny, que és el director general de l'Institut Químic de Sarrià, que, com saps, és una de les universitats que pertany a la Universitat Ramon Llull i que, la veritat, és una universitat molt especial que ens ho dirà durant la conversa.
És a dir, l'Institut Químic de Sarrià és una facultat?
L'Institut Químic de Sarrià és una universitat que està escrita a lo que és la Universitat Ramon Llull, que recordes com vam estar amb el Josep Maria Garreny, doncs vam estar parlant que era una miqueta singular en quant a que dins de la URL doncs hi havia l'Institut Químic de Sarrià... Bé, el Pere Reguny, si em permets dos apunts sobre ell, doncs simplement dir que és llicenciat en química, és enginyer químic i doctor, d'allò que a nosaltres ens agrada sentir, que és cum laude.
Cum laude, ah, sí?
Cum laude, sí.
S'ha d'estudiar molt, això, eh?
Bueno.
Senyor Pere, bon dia, bon dia.
Bon dia.
Cum laude?
Cum laude, sí.
Això ho tens al...
No, no.
A l'habitació, no?
No, no, no. Això està registrat en els registres acadèmics del centre, però no ho tinc.
Això és...
sí. Pencar molt, com bueno, laude.
Això és un reconeixement del treball de recerca que vaig fer durant la meva època de recercaire, d'investigador i durant la tesi doctoral. I és un reconeixement al treball que es va fer en aquell moment.
Sempre la modèstia, davant de l'excel·lència la modèstia. No, això està bé, això està molt
però
bé.
Però fixa't que és una norma bastant habitual dins
sí.
del sector acadèmic, que no llueixen, sinó que bueno, forma part del seu tarannà, del seu dia a dia.
Sí. No?
Ell professionalment va estar molts anys al món de l'empresa, quasi bé a prop de 25 anys, molt especialitzat en el món paperer.
Paperer,
sí, del món del paper, i va estar a Torres Osteng, a Torres, Torres Papel, i també va estar a INAPA, on va acabar sent el CEO. Després d'això va fer un salt, jo penso que farà uns 8 anys, a l'Institut Químic de Sarrià com a director general, i, bueno, una miqueta la vessant que està donant o que ha donat durant la seva estada a l'IQS, doncs és aquesta vessant més d'entroncar el món empresarial amb el món acadèmic, i a bona fe que ho ha fet, perquè ens explicarà, suposo, coses de l'IQS Tech i d'algun altre tema que tenen dins del que és l'IQS, que és molt rellevant. Per tant, bé, doncs moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I si et sembla, doncs, què és l'IQS?
Sí, què és? Jo, per exemple, si vull fer ciències de la informació, no puc anar a l'IQS?
No.
Vale.
No.
En què està especialitzat?
Sí. A l'IQS actualment tenim dues facultats universitàries.
Sí.
Una que denominem l'Escola d'Enginyeria, en anglès School of Engineering, i una altra que és una facultat de gestió, que es diu IQS School of Management. A les nostres titulacions que actualment impartim, com a, diguéssim, les carreres, a l'Escola Tècnica tenim, evidentment, Química i Enginyeria Química, que és el nostre origen fundacional, però recentment hem estat també ampliant a Enginyeria Industrial, a Biotecnologia i a farmàcia, que és l'última titulació que hem impartit, que hem començat a impartir en aquesta facultat. I a la facultat de management tenim els estudis d'administració i direcció d'empreses, en modalitat en català, castellà i en modalitat 100% en anglès, i recentment també hem començat la titulació de màrqueting.
Teniu ple?
Tenim ple d'acord a la nostra tamany i a la nostra dimensió, que nosaltres no anem a buscar dimensions quantitatives màximes,
no?
Sinó que el nostre model educatiu està basat en grups reduïts. I, per tant, d'acord a la nostra dimensió, tenim ple. I tenim ple, afortunadament, totes les titulacions, tant les de grau com les de màsters.
Per tant, no està prevista una ampliació de cara a l'any que ve? Allò que fan a les escoles de nens petits de degut a la tal, podeu visitar la facultat... una nova línia de...
No, el que sí que tenim és... Nosaltres seguim treballant, igual que hem fet aquests darrers 8 anys, amb l'ampliació del nostre portfoli de programes, tant de graus com de màsters. I el que sí que tenim és diversos projectes que encara no els puc fer públics, però que estem treballant amb nous programes per incorporar al nostre portfoli, que actualment, amb títols oficials, són 7 graus, 5 dobles graus, perquè gràcies a tenir les dues facultats nosaltres podem oferir els itineraris d'estudiar un grau d'enginyeria, un grau científic, juntament amb administració i direcció d'empreses, i el nostre portfoli de màsters oficials, que en aquest moment tenim 11 titulacions diferents de postgrau.
Quants sou? Quants alumnes són?
2.000 estudiants.
2.000?
En els programes oficials. Aquí no conto les titulacions pròpies que van adreçades al món empresarial, a les empreses i als professionals d'empresa.
2.000 a la vegada durant un any. Entenc que el 2.000 a la vegada no van al...
Sí, sí, diàriament...
Però... No hi ha hora del pati on surten tots pel bocat a...
Sí, bueno, hi ha diferents horaris, diferents hores de pati,
clar,
que a la universitat no en diem pati, però diàriament, per les nostres aules, per els nostres campus, passen 2.000 estudiants, que aquests són els que estan matriculats íntegrament en els programes, siguin de nacionalitat espanyola i estrangera, i a més d'aquests, estem rebent anualment de l'ordre de 250 estudiants intercanvis internacionals de 100 països arreu del món amb els quals tenim acords d'intercanvis.
I quants professors sou?
En aquest moment som 90 professors amb dedicació exclusiva i de l'ordre d'un centenar en dedicació part-time, perquè són professionals de determinades especialitats que necessitem que tinguin vinculació i pràctica professional a la vegada que són excel·lents docents.
El tema de la docència el tens personalment oblidat? O no, no?
Sí. Sí? Sí, jo no puc, amb les meves obligacions i la meva responsabilitat, jo no puc...
Allò que diguis, una vegada a l'any faré una classe magistral, no?
No? No, jo no puc impartir classes. Entre altres coses, perquè com que m'he dedicat la meva carrera professional ha estat en el món de la gestió empresarial, tinc que deixar que siguin precisament els docents, els investigadors i les persones sàvies que tenim a la institució els que realment siguin els que imparteixen les classes, les activitats, els laboratoris, les pràctiques, perquè avui un estudiant a IQS no només va a les classes magistrals, sí, sinó que té moltes altres activitats, com sempre ens ha caracteritzat a la nostra institució. Que el 50% com a mínim del temps presencial a IQS es dedica a fer activitats pràctiques, activitat experimental, laboratori, taller, pràctica, simulació, que és el que caracteritza la nostra metodologia docent.
De les diferents línies, la mitjana d'edat, més o menys, és a dir, heu fet 2.000, quin és el promig d'edat d'alumne robot de la facultat? O això?
Bueno, clar, en graus són de 18 o 19 anys que s'incorporen a la, vale, a la secundària, sí, fins als 22-23 que acaben el grau. I els màsters, que els màsters universitaris no són de continuïtat, sí, acostumen a tenir d'entrada entre 22-23 i aquí es pot allargar fins als 26-27. Per tant, la mitja, doncs, és joves de 20 anys.
Personal 50. Jo quan feia Ciències de la Informació a Bellaterra hi havia senyors que jo tenien 50 anys i jo veia grans, sí, i ara penso que no són 90 grans. No.
Aquest perfil el tenim als programes d'Executive Education, que, vale, va orientat a professionals, vale, i que tenen una temporalitat totalment diferent que el que són els estudis oficials universitaris.
Preguntava això de la docència per comprovar com... és veritat que això, farà una pregunta que igual pots dir que està fora de lloc, però si ha canviat molt la forma de ser, la forma d'actuar d'un alumne envers el seu comportament al professor. És veritat que no té res a veure el comportament d'un nen, una nena, a la EGB, a la bàsica, o al batxillerat, que a la facultat. Entenc que la facultat té un... va perquè vol, no? Però si ha canviat el model de relació alumne-professor al llarg dels anys, a la facultat.
Ha canviat completament.
Sí?
Ha canviat...
A millor?
A diferent. El millor...
Si diuen a diferent, pot ser el millor pitjor.
Pot ser, bueno,
sí. El millor i el pitjor, jo crec que és un terme que amb docència i amb educació universitària no es pot aplicar, perquè el millor i el pitjor, nosaltres treballem amb persones, tant des del punt de vista de ser a l'usuari del nostre servei, al final som una entitat de servei social, com treballem amb persones del punt de vista que els nostres col·laboradors són persones. Llavors les persones i la societat va evolucionant, va canviant, i evidentment la docència i les metodologies docents han d'anar seguint també aquest canvi. Per tant, avui, com es fan les classes i com s'ensenya a la universitat, doncs és diferent, per exemple, de l'època que el Jordi i jo, doncs, vam poder estar estudiant. I és millor o pitjor? Jo crec que és diferent, però probablement és millor. Arribarem a la conclusió que és millor. Però ha canviat. El perfil de l'estudiant que tenim avui, doncs és diferent del que nosaltres érem. És un estudiant, doncs, molt més tecnològic, que està acostumat a utilitzar mitjans informàtics, que requereix la informació se li sigui portada d'una altra manera.
I que ràpida.
Ràpida, que li agrada molt l'aplicació pràctica i que està molt dimensionat a fer coses. I, per tant, canvia. El rol del professor també ha canviat. El rol del professor en la nostra època era una persona que tenia que ser un gran acumulador de coneixement, era la persona, sí, que sabia
el
més.
Savi.
El savi. Avui la informació està dispersa i el coneixement és molt accessible a través de molts mitjans, no únicament del coneixement que té el professor. Per tant, la funció docent del professor com a persona que vehiculitza la informació i que aconsegueix que el seu estudiant aprenda és més important que la quantitat de coneixement que ell té. Per tant, el professor ha de ser un gran coneixedor i un gran especialista del tema, però a la vegada les seves capacitats docents com a transmissió d'aquest coneixement i com a fer que l'estudiant aprengui és molt més important.
Jo recordo, quan, insisteixo, quan anava a la facultat, que un dia no es va presentar un professor de magisteri, sí, que és la facultat del costat. Ara ja, si ens està d'informació, ja té un altre tipus de nivell. Però, a més, no teníem ni facultat i estaven deprestats a Economia, clar, a Bellaterra. I jo em vaig presentar com a professor d'una de les classes de magisteri, fent-me passar pel professor, i em van fer cas els primers 10 minuts. Després ja van començar a sospitar que jo era massa jove per ser professor. Era literatura espanyola. I soy nuevo professor... No. Em van creure al principi i després ja no.
Clar.
Això ja no, aquest nivell de... Les bromes dels 80 ja estan mortes?
Està totalment mort. Oh. Avui, si ho puc explicar amb unes altres paraules,
sí,
i potser amb terminologia més física, el centre de gravetat a la classe, sí, ha canviat. Mentre que fa 30 anys el rol del professor, el centre de gravetat era el professor, que era el foco emissor de tot,
sí, sí, sí,
i el que iniciava l'activitat i el que, per dir-ho així, era el protagonista a l'aula, avui aquest centre de gravetat s'ha desplaçat a l'estudiant, a l'alumne. I el protagonista és l'alumne. I l'alumne aprèn a base de fer. de base de fer ell. El professor és més un conductor de les activitats, és un impulsor de les activitats, no és el centre de gravetat de la classe. Evidentment que en moments i en diferents assignatures porta més el centre de gravetat, però si ho poguéssim veure en conjunt, el centre de gravetat està avui en l'estudiant, que és l'actor principal del procés educatiu. I el professor és un acompanyant d'aquest procés educatiu. Per què? Perquè l'ensenyament no només es fa en la classe magistral a l'aula. I això, el nostre centre, modestament, ha estat sempre pioner, gràcies a que, sobretot en els laboratoris, és on sempre hem tingut un pes específic molt important, i ha distingit a la nostra metodologia, metodologia que ve orientada des de la fundació de la Companyia de Jesús, per tant, és una metodologia pràctica amb què l'estudiant ha d'aprendre fent, val? I aquesta metodologia doncs porta que el centre de gravetat avui estigui en mans dels alumnes. I el professor el que té que fer és conduir que aquest estudiant fent, aplicant la pràctica i fent coses, doncs és on aprèn.
Disculpen, perdona, Peyu, bon dia.
Bon dia, què tal?
Em sento molt raro. Tu no em diguis que no has fet la broma de fer-te passar per un professor.
Jo fer-me passar per un professor no. Jo tot el que havia fet era en un hotel de concentració quan jugàvem a futbol, en un torneig a les Canàries. Em vaig fer passar per una persona que estava a l'habitació del costat i vaig trucar a recepció i llavors vaig fer-me passar per la recepcionista i vaig trucar a l'entrenador dient que, sisplau, anés a l'habitació, que hi havia uns jugadors de futbol que estaven armant un cristo molt gros. I llavors estaven tots els jugadors de futbol esperant a l'habitació i va venir el meu entrenador molt enfadat a queixar-se i esbroncar-nos perquè l'havien trucat de recepció que estàvem liant un cristo gros. És tot el que he fet en quant a suplantació d'identitat.
La vida ara és molt massa correcta. Què dius? Fes les preguntes intel·ligents, Jordi Mabra.
No, jo l'únic que dic és que el Sergi, quan estudiava, es va fer passar per professor, i ara que pot fer de professor, ara no ho fa.
No ho faig.
Però bueno, què hi farem?
Bé, també vaig trucar una vegada a l'aeroport de San Pablo, a Sevilla, dient que hi havia una bomba, perquè veníem de Cádiz. Sí, sí, ara ja puc dir, ha prescrit. Any 89, veníem de Cádiz de fer un Cádiz 4 a Barcelona 0, i no arribava. Autopista Sevilla-Cádiz, no arribava. I vaig trucar a l'aeroport de San Pablo. Sí, sí, recordaré perfectament, a una cabina telefònica. Va ser una mena d'aposta, Arús, Salvador, que no, és que no llegamos. I em vaig ficar a la cabina, vaig posar monedes d'un duro i dir, hay una bomba en el aeropuerto. I vaig penjar. Ho vaig fer cagat, però van endarrerir aquell avió i van poder arribar fins aquí la gràcia. Però bueno, ja està. Això ja ha prescrit, espero. Digues. Fes les preguntes intel·ligents.
Sí, més que intel·ligents, sí. Intentaré fer preguntes una miqueta més sèries. Mm-hmm. No, una cosa, Pere. El que és cert és que l'IQS, que té prestigi, evidentment, i que amb el món de la enginyeria i el part d'enginyering que dius, doncs és un referent, fins al punt que sembla ser que us heu fet socis o esteu col·laborant amb el MIT, que és, diguem-ne, que el màxim de dins del món tecnològic mundial. Aleshores, com arribeu a tindre una col·laboració amb una institució d'aquest nivell i, segons sembla, amb un nivell d'activitat prou important?
Val. Jordi, haig de dir que no solament tenim relació amb l'MIT. Soci no seria la paraula adequada perquè no tenim cap societat i no tenim, diguéssim, cap, entre parèntesis, negoci comú participatiu. El que som, seria més adequat parlar de partenariats. El que tenim, acords de col·laboració en diferents àmbits, no solament el tenim amb MIT. MIT probablement és dels que necessita més pel prestigi acumulat d'aquesta institució, perquè té unes característiques úniques, molt diferencials, comparat amb molts altres centres universitaris o de recerca del món. Val? Això ve, bàsicament, com sempre comença, és començant a treballar plegats amb algun tema de recerca. Històricament, des de fa més de 20 anys, doncs, algun dels professors i algun dels laboratoris d'IQS treballa amb laboratoris de MIT. I a partir d'aquí, i del treball fructífer entre científics desenvolupant línies de recerca, és quan un va avançant i va ampliant, doncs, l'aspecte de col·laboració que pots fer. Uh-huh. A partir d'aquí, doncs, nosaltres estem treballant amb MIT amb diferents vertents, amb benefici mutu tant les institucions respectives i també, evidentment, com sempre fem a IQS, dels nostres estudiants. A l'acord amb MIT el que ha permès és que durant aquests darrers anys, doncs, més de 120 estudiants graduats d'IQS hagin pogut desplaçar-se en períodes d'entre 6 mesos i un any com a mínim, o fins i tot 3 o 4 anys, doncs, a fer recerca activa en els laboratoris d'MIT. Vale. I això també ha comportat, doncs, que tenim de l'ordre de mitja dotzena de professors d'IQS que treballen amb homònims seus de MIT, sobretot desenvolupant projectes de recerca conjunts que tenim i treballant i publicant amb línies comunes. I nosaltres, tant a la nostra part, també hem ajudat a MIT, per exemple, a internacionalitzar la seva activitat dels seus estudiants i dels seus graduats, i concretament MIT té programes en diferents països del món, i concretament nosaltres els vam ajudar i som fundadors de lo que ells diuen el MIT Spain Program, que és una iniciativa que tenen ells perquè els seus estudiants puguin sortir, els estudiants i graduats, i puguin sortir a l'estranger tant a fer recerca com a trobar llocs de treball amb empreses del nostre país. I aquest programa, doncs, el vam ajudar a crear amb ells per facilitar-los la introducció d'estudiants MIT a tot el territori espanyol.
Una cosa, hi ha un tema que a mi m'apassiona de l'IQESA, que és justament el IQESA Tech Factory, que, per cert, fa uns dies vau fer la trobada anual que es fa allà a la fàbrica, antiga fàbrica d'AM, espectacular, que a més em vaig passar absolutament a traïció i em va agradar molt, perquè podríem dir que normalment quan es parla d'emprenedoria, doncs sempre es parla d'emprenedoria i s'acaba parlant d'aplicacions i de més, i vosaltres sou de les poques coses que hi ha al mercat que estem parlant o esteu fent realment emprenedoria industrial, és a dir, la que implica algú més que simplement jugar amb una maquineta. Aleshores, de fet, em sembla que és pràcticament l'única fira que es fa en aquest moment, fira, alguna trobada de veritat més important que es fa a nivell espanyol en aquest moment. Per tant, no com va néixer IQESA Tech, perquè aleshores ens n'aniríem, però dona'm quatre pinzellades de per què IQESA Tech té l'èxit que té i què pot arribar a ser IQESA Tech.
IQESA Tech Factory és el nostre centre d'emprenedoria. Fa 4 anys vam decidir que teníem que crear un vehicle, i li vam crear en forma d'un centre d'emprenedoria que precisament ajudés no solament a la comunitat, a l'àmplia comunitat IQESA, estudiants, professors, investigadors i antics alumnes, sinó en general a tots aquells que tinguessin voluntat de desenvolupar projectes e inclús d'arribar a crear nous negocis aquí en el nostre territori. L'èxit d'IQESA Tech Factory ha estat des de l'inici aquesta voluntat d'especialització, i l'hem especialitzat amb aquestes dues idees. Primer, que els projectes que es mentoritzen, que s'ajuden, que s'impulsen, siguin de base científica tècnica, amb la vessant més àmplia, i sobretot que tinguin aplicació industrial. Per què? Perquè vam entendre que nosaltres ens teníem que diferenciar de altres acceleradores i altres centres d'emprenedoria que ja existeixen al país, i sobretot en els territoris que nosaltres acadèmicament i amb recerca sempre hem estat liderant. Doncs per què? Perquè teníem una història de molts antics alumnes d'IQESA que al llarg dels anys, i al llarg dels 100 anys, més de 100 anys que té la institució, doncs sabem que han creat empreses, que han creat indústries i empreses que han tingut doncs, un desenvolupament impressionant. Doncs, però això ho fèiem d'una manera no estructurada. De fa 4 anys vam dir, això té suficient entitat com per crear un vehicle que realment ajudi. I ajudi no tant en la vertant de crear un negoci que sigui rentable a nivell econòmic, que això, des d'IQESA Tech Factory, ens preocupa menys, sinó de la voluntat d'ajudar aquestes persones joves, i no tan joves, aquí tenim una edat mitja d'aproximadament 40 anys, l'emprenedor industrial
s'acosta.
I l'emprenedor científic no és tant el recent graduat, sinó persones que ja tenen una experiència professional provada i que, per tant, coneixen un sector industrial, coneixen un producte, coneixen una aplicació, i, per tant, tenen idees, però sí d'ajudar amb lo difícil que és actualment doncs, tirar endavant nous projectes i noves idees. I, sobretot, perquè posar en contacte doncs, aquest món amb el món dels joves, dels nostres estudiants, perquè l'estudiant que participa en aquest tipus d'iniciatives doncs, es desenvolupa tota una sèrie de competències, d'habilitats, que acabi dedicant-se a aquest projecte o acabi després anar a treballar a la gran empresa, que molts ells acabaran a treballar amb una empresa gran o mitjana, doncs creix una experiència i un bagatge que sempre li serà molt útil. Els emprenedors són una persona que no es para per petites coses. Les traves administratives no el frenen. I jo crec que la nostra societat necessita d'aquest perfil jove carregat d'entusiasme, carregat d'iniciativa, i on no veuen problemes, sinó que tot el que veuen són oportunitats.
Que sàpigues que el que sí que et demanarem és que quan vulguis, et posem a la teva disposició quan vulguis, una de les funcions de la nostra Economia per Tots justament també és en el món de l'emprenedoria. Per tant, si tens algun emprenedor que veguis que té un projecte eixerit i que té trempera i que pot ser important, doncs que el portarem aquí, que ens ho expliqui i que ho sàpiga tothom, que hi ha gent que fa coses, i més a més, a IQS.
Encantats, perquè tenim més de 50 startups que en aquest moment estan participant d'una manera o d'una altra a les diferents activitats i dels diferents serveis que nosaltres prestem des del nostre centre d'emprenedoria, i veiem molt tipus de projectes, moltes startups, i totes elles realment val la pena observar-les, perquè independentment, repeteixo, de l'èxit com a negoci que puguin tenir, l'entusiasme, la professionalitat i la capacitat que tenen les persones que participen d'aquests projectes, val a dir que els tindríem, els mitjans de comunicació els tindríem que posar més en relleu, bueno, perquè moltes doncs vegades
aquí estem.
Només tenim notícies negatives.
Aquí tenim un emprenedor, una persona que té moltes arestes, fins i tot fa formatges.
Sí, senyor.
Veus?
Sí, sí. Veus? No, jo dic que...
Això és emprenedoria també. Això és una start-up, fer formatges.
Home,
sembla que, sembla que start-up sigui una aplicació.
No.
Precisament, les nostres start-ups, moltes elles tenen tecnologia informàtica, tenen apps, utilitzen internet, però normalment són com tecnologies que els hi permeten apoyar, gestionar, desenvolupar les altres tecnologies, que és la base més científica. Us podria dir que, per exemple, el 40-50% estan totes relacionades amb els temes de biotecnologia, tecnologia aplicada a salut, a medicina, a farmàcia, perquè aquest, per exemple, afortunadament, en el nostre país i a Catalunya tenim moltes iniciatives de medtech, de biotech, de farmatech, i que 40-50% són d'aquestes. Però no ens quedem aquí. Per exemple, en tecnologia aplicada a l'esport tenim moltes iniciatives de gent que ve de l'àrea de l'enginyeria industrial, de gent que ve de l'enginyeria química, dels materials.
De formatges?
D'alimentació tenim alguna, tot i que no en tenim gaires, puc dir, en temes d'alimentació.
La pregunta és, de què t'has fet el bocat avui, Peyu?
No he fet bocat avui. He menjat un croissant.
Però, per exemple, n'estàvem tenint una molt propera a nosaltres, que es dedica a imprimir amb tecnologies de 3D, hamburgueses i productes alimentaris que estan fets amb productes que no és carn. I aquestes han estat sobresortint. Per tant, en temes d'alimentació, avui moltes de les nous projectes que poden constituir-se startups i negocis es fan hibridant, que vol dir juntant diferents tecnologies, i que amb juntant diferents tecnologies aplicades a un fi, doncs som capaços de crear un negoci diferent i nou que pot crear valor a la societat.
Senyor director, mil gràcies per la seva visita als estudis de Ràdio Estel, 50ers. Ens seguirem veient un altre dia. Quan vulgui, senyor Mabres.
Moltíssimes gràcies, Jordi, Pere. Gràcies per haver vingut.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
A la recta final de 50ers, família, ho sento. Haig de fer una aturada tècnica perquè jo, sense el meu cafè, no sóc ningú. Però ningú. No tinc nom ni cognom, només tinc necessitat. Aquest cafè tonet, aquest cafè curt, aquesta qualitat, aquest sabor, aquest aroma de bracafé. Em ve de gust. I em ve de gust ara parlar amb una noia que defensa el planeta. I no estic parlant de l'editorial, no, què va. Una noia que treballa a un lloc rural al nord d'Espanya, al País Basc. Lorea, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Eres coordinadora de movilización de Greenpeace en Euskadi.
Sí, así es.
¿Se puede deducir que estamos mal? ¿Nuestro medio ambiente está mal?
Sí, claro. Día a día vemos un montón de agresiones, ¿no?, que tienen que ver con el cambio climático, como puede ser el modelo actual de movilidad, de consumo, de producción, ¿no?, que llevamos unos ritmos de vida y de consumo que, claro, parece que el planeta no tiene límites. Y entonces, pues sí, si nos ponemos a pensar en todo ello, pues abruma un poco todo lo que está pasando.
Y en este sentido, ¿el papel de la mujer es más fácil o más difícil que el que deberían realizar el hombre?
Bueno, en ese sentido, claro, lo que queríamos visibilizar a raíz de esto es que cara al cambio climático que estamos sufriendo, ¿no?, que es la crisis climática, es algo que es global, que afecta a todos y a todas, pero que ya hay evidencias de que no va a afectar igual a todos, ¿no?, que va a afectar mucho más a poblaciones más vulnerables, más pobres, etcétera, ¿no? Y en ese sentido las mujeres y las niñas se identifican como un sector, por diversas razones, ¿no?, que puede ser más vulnerable, ¿no? Y entonces en ese sentido pues es más difícil, va a ser más difícil la situación de la mujer, y es necesario pues mostrar estos casos, mostrar incidir más en lo que es el empoderamiento de la mujer para mejorar sus derechos, su forma de vida, y también para hacer frente o para intentar mitigar los peores efectos del cambio climático.
Lorea, durante muchos años, a pesar de ser cruciales para la sociedad, estas tareas que habitualmente ha hecho la mujer han sido infravaloradas. Siempre se ha minusvalorado, siempre se ha infravalorado. Estoy hablando de mujeres que trabajan en el campo, trabajan en entornos rurales, pero claro, la fotografía número 2, la página número 2 del álbum, nos traslada, queramos o no queramos, a lugares lejanos, lejano oriente, donde vemos a niñas trabajando la tierra.
Sí, sí, es así, ¿no? Y es otra de las reivindicaciones, ¿no? En estos lugares es aún más invisibilizada toda esta labor de las mujeres, sus derechos, ¿no? Hace unos días leía también una noticia, ¿no? Que como consecuencia del cambio climático se está produciendo también matrimonios de niñas cada vez más jóvenes, ¿no? Matrimonios obligados. Entonces,
no me digas esto.
Sí, ya hay estudios que están mostrando eso. Entonces, por eso es muy, muy importante, ¿no? Pues alzar la voz y mostrar que realmente, pues, el cambio climático va a tener consecuencias muy malas para las mujeres si no lo tenemos en cuenta y actuamos frente a ello.
Lorea es coordinadora de movilización de Greenpeace en Euskadi, Navarra, y vives en Lesaca, y bien que vives allí en el pueblo. Cómo me gusta, de verdad, cómo me gusta la expresión, me voy de vacaciones al pueblo. Yo jamás tuve pueblo, siempre he sido de ciudad, y me quedo sin ese apelativo, aunque puedo ir al pueblo, claro que sí, aunque no sea el mío, se puede ir. Gracias, Lorea, un saludo.
Gracias a vosotros.
Adeu, buen día. Que la conversa amb Lorea, espero tenir més temps un altre dia, hem de tenir més temps un altre dia per seguir parlant amb aquesta dona lluitadora, ambaixadora de Greenpeace. Dit això, família, amb el nostre habitual tancament musical, avui amb un grup cinquenter, un grup extraordinàriament internacional, amb els gran ABBA, acomiadem avui l'edició dels cinquenters del dijous. Sigueu bons, us estimo, gràcies.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6, Girona 103.4, Tarragona 100.6, Lleida 91.5, Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat, només cal que accedeixis a l'apartat Subscriptors. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana. Reflexions de Francesca Morelli, psicòloga italiana. En una dimensió en la qual les relacions interpersonals, la comunicació, la socialització, es realitza en el no espai virtual de les xarxes socials, donant-nos la falsa il·lusió de proximitat, aquest virus ens treu la veritable proximitat, la real, que ningú es toqui, es besi, s'abraci. Tot s'ha de fer a distància, a la fredor de l'absència de contacte, quan tot sovint hem donat per descomptat aquests gestos i el seu significat. Això ens ajuda a valorar-los més.